Ràdio Estel. Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts, bon vespre, benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. El llenguatge quotidià està farcit d'expressions que al·ludeixen al món de les olors o de l'olfacte. Diem, això no em fa bona olor, quan intuïm que ens volen enredar. O diem, ja m'ho ensumo, quan creiem saber de què va un assumpte que en principi potser hauríem de desconèixer. Per tant, sovint es relaciona l'olfacte amb la intuïció, amb el percebre informacions que no estan a l'abast d'una manera més cognitiva, podríem dir. De fet, personalment no deixa de sorprendre'm l'afició dels gossos a anar olorant tot el que se'ns posa al davant. No entraré més a fons sobre què és el que realment els apassiona d'olorar, però sí que veient-los podem afirmar que si algun sentit avui tenim poc desenvolupat és el de l'olfacte. No sabria si dir poc desenvolupat o potser més enredat que cap altre, perquè entre colònies i ambientadors potser poca cosa natural ens queda a olorar. Excepte algunes persones, aquelles que diem que tenen el nas molt fi, què ens estem perdent amb aquesta desconnexió del nostre sentit de l'olfacte? Com ens afecten les olors i més específicament els aromes? Què és l'aromateràpia? Doncs d'això parlarem avui al De cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, d'aromateràpia i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Avui serà amb nosaltres l'Enrique Sanz Bascuñana, aromatòleg, cosmetòleg i artesà perfumista. També vindrà la Marifé López, que ens explicarà el seu testimoni en el món de l'aromateràpia. El Jordi Casado ens portarà la qüestió d'avui, ens portarà també un conte que ens farà pensar. L'Anna Rallo ens marcarà el nord amb la brúixola. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer. I el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem un dimecres més de cap i de nou.
De cap i de nou.
I en començar el nostre programa d'avui, volem primerament saber què és el que ens proposem saber, què és el que volem aprendre. Veiem, doncs, quina és la qüestió d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre i benvingut, Jordi.
Bon vespre a tothom.
Preparat? Jo sé que estàs preparat per una altra cosa, tu, avui.
Però no ho diguis, eh? Jo ara de moment estic en l'aquí i en l'ara, però a les 10 no sé on estaré.
A les 10 no sé on estaràs, però ara que estem ara i aquí, anem a veure si ensumem bé de què anirà l'estona després i més si en sabem d'ensumar. Vinga.
Anem a donar-li un bon flaire. A través dels sentits del plaer i saber olorar. Sentits. Sentit sorgeix de sentir. Ai, els sentiments, quines sensacions ens produeixen. Sentir-se alegre, trist, esperançat, còmode. Tanmateix sabem que les persones coneixem la realitat gràcies als que capten els nostres sentits. I n'hi ha un d'ells que avui prendrà protagonisme enfront de la resta. L'olfacte. Ja estic olorant l'aroma del programa i volem compartir aquesta essència aromàtica amb tots vosaltres. Omplin els pulmons d'aire, respirin lentament. En breu, començaran a sentir. Plaer. Mira tal com apareix al nostre programa aquest concepte. És tot un veritable plaer la teva aparició. Ens agrada aquesta paraula. Sentir-nos a gust amb les coses. Gaudir amb el que fem. I m'ensumo que en el programa d'avui tens molt a dir. Com és que l'aromateràpia és una teràpia natural per al plaer? Com podem relacionar el plaer amb l'aromateràpia? Doncs ara gaudirem amb les respostes que ens dongui. Ves quin plaer. Saber olorar. Això no fa bona espina. M'ensumo una de grossa, podem dir davant d'una situació que no ens convenç. I és que això d'olorar-se, un problema o un conflicte, sembla que ho diem molt, però sabem olorar? Sabem diferenciar els aromes, olors i treure'n profit dels seus beneficis? Doncs si em permeten, em quedaré aquí en un costat tot escrivint un resum que els pugui resultar d'allò més gustós, tot deixant-vos amb la qüestió d'avui. Com les olors influencien el nostre benestar?
Com les olors influencien el nostre benestar i encara apurarem una mica més com els aromes influencien el nostre benestar. Aviat en sabrem també la diferència entre una cosa i altra. Això és el que volem saber avui en el nostre programa, avui que parlem d'aromateràpia.
De cap i de nou.
Anem, doncs, a conèixer els nostres convidats d'avui. Ens acompanya l'Enrique Sanz Bascuñana, que és aromatòleg, és cosmetòleg i artesà perfumista. És autor, d'entre d'altres, d'Aromateràpia, el poder sanador de los aromas naturales, un llibre DVD editat l'any passat per Hispanoeuropea. Bon vespre i benvingut.
Hola, bon vespre.
Gràcies per ser avui amb nosaltres. Ens acompanya també la Marifé López, que ens explicarà el seu testimoni en l'ús quotidià i també en part professional en l'àmbit de l'aromateràpia. Bon vespre i benvinguda.
Bon vespre a tothom. Gràcies.
Diuen que el sentit de l'olfacte és el que avui en dia tenim menys desenvolupat. I està d'acord, senyor Sant?
Jo diria que sí. Per desgràcia, sí. Sí, sí. En aquest tipus de societat tan industrialitzada que tenim, que vivim, que patim, l'olfacte realment és, potser és el sentit més oblidat i menys desenvolupat en aquest moment.
Vostè va descobrir la seva vocació a partir del perfum, de la pel·lícula El perfum, és veritat això?
Sí, bueno, això és un secret, com has sabut?
Em sembla que ho diuen al llibre.
Llavors no és un secret.
I si no per internet, sí, perquè pensi que avui en dia, escolti, per internet posa moltes coses, no sé si és veritat.
Era una petita broma. Sí, realment, sí, jo em vaig adonar... A veure, no, jo em vaig fer conscient del sentit de l'olfacte gràcies a aquesta novel·la, però clar, sempre havia tingut una especial, diguem, sensibilitat cap als olors, sense saber absolutament res, perquè no tenia ni diguem, no tenia ni referències professionals, ni familiars, ni culturals al respecte, perquè als anys 80 realment el tema de olors, aromes, perfums encara era una mena coneixement esotèric i reservat només als iniciats del món de la perfumeria, l'aromateràpia encara no existia pràcticament a aquest país.
Això que diu, imagino que a més deu ser avui en dia, ja amb aquests anys de distància, doncs deu ser de les coses que potser els sap més greu a les persones com vostè que es prenen seriosament aquest tema. El fet de que s'associï moltes vegades a un coneixement esotèric, no?
Sí, sí, perquè, a veure, això és com tota la vida, no? Tot té una part màgica, tot té una part espiritual, tot té una part no visible, qualsevol cosa la té, i els olis essencials i l'aromateràpia també la tenen, si es vol buscar això, no? Però de vegades el mercat aquest esotèric gruller, per dir-ho d'alguna manera, parla i diu cada tonteria d'aromes que no tenen res a veure ni amb l'aromateràpia, ni amb efectes, ni amb res, no? I això fa ràbia, perquè l'aromateràpia és una teràpia natural molt seriosa, molt efectiva i molt bonica també, no? I, bueno, doncs sí, si tens una mica d'amor i de passió per aquest tema, doncs et fa una mica de mal, no?
Vostè diu que abans de llegir el perfum ja d'alguna manera tenia una sensibilitat especial per aquest tema. És el que podíem dir a nivell de ser una persona que distingeix bé les olors, una persona amb el nas fi, com diem, quan una persona és aguda en el saber distingir, en el saber olorar.
Bueno, jo més que això era com m'afectaven. Més, jo no em considero que sigui un home nas d'aquests professionals, ni molt menys, però sí que doncs, tenia una sensibilitat especial a com m'afectaven a mi els aromes o quina sensació em feien o no sé, o un aroma que a una altra persona no li feia cap, diguem, efecte o no li deia res, a mi sí que sí que em deia, no?
Perquè això, ampliant, sense entrar encara en el món de l'aromateràpia, pensant una mica en les olors, ens passa molt que hi ha persones, això, que els afecten més o menys les olors. Hi ha olors que a vegades doncs, ens costen molt. De fet, un olor pot ser a vegades definitiu en una relació de parella. Pot ser que una persona ens costi justament que digui, mira, m'agrada i estic bé, però no m'agrada la seva olor. Per tant, té una força molt gran l'efecte de l'olor i com ens arriba, com la percebem, la percepció de les olors.
Efectivament. Té una força molt gran, és inconscient moltes vegades, i també és, diguem que no tenim la informació. No som conscients, culturalment parlant, del poder real que podria tenir una olor. En aquest sentit, el que tu dius és cert. Jo personalment ho puc corroborar. Vull dir, jo si no tinc una afinitat aromàtica amb una persona, seria incapaç de tindre una relació amb ella, no? I més una relació de parella. Però s'han fet inclús estudis, que és molt curiós, sempre ho dic als cursos, s'han fet estudis amb ratolins. Ratolins també són mamífers, no? Més petits que nosaltres, però bueno, són mamífers. I curiosament, la femella del ratolí, ella, diguem que és la que determina quin serà el mascle amb el que s'aparellarà per l'olor, perquè s'ha descobert que via olfactiva ella sap quin és el mascle compatible sanguíniament amb ella. Vull dir que, igual que el gènere humà són les dones que sempre diuen aquest sí, aquest no, doncs el regne animal, bueno, mica en mica es van coneixent cosetes, no? Vull dir, no és que no...
Això el que ens vol dir d'alguna manera també és que potser a vegades ens podem fins i tot, podríem dir, autocriticar, de dir, home, no pot ser que senti un rebuig per aquesta persona perquè no m'agrada l'olor, i ara no estic parlant a nivell de parella com a nivell fins i tot de relació, una persona que coneixem i dius, mira, aquesta persona se'm fa desagradable per l'olor, no?
Sí.
I pensem, home, això no està bé. Però potser també d'alguna manera estem rebent una informació que de possibilitat de relacionar-nos amb aquella persona que ens arriba o no ens arriba, no sabem per què.
I que
potser no, és un efecte químic, però que també és més profund, no ho sé.
Sí, jo estic completament d'acord amb el que dius. Vull dir que aquesta informació no és una cosa, no és un caprici.
Exacte.
Vol dir que realment tenim una compatibilitat o no tenim una compatibilitat amb aquesta persona. I s'hauria de fer cas, Vull dir, això no vol dir que n'hi hagi una gent que sigui superior a una altra, sinó simplement que no ets compatible. Sobretot és més que res a nivell de relacions sentimentals i també d'amistat, perquè una amistat és una relació sentimental, d'alguna manera ben forta també, no? Vull dir que sí que és bo que es faci cas d'aquesta intuïció.
Si més no, que en siguem conscients, no? Després en fem l'ús que cadascú pensi que ha de fer, però...
Clar, perquè això ja ens està donant una informació de què passa amb aquesta persona i l'altra. I tothom tenim aquesta informació, si em permets aquest incís, tothom tenim aquesta informació ni que sigui inconscientment. Vull dir, no cal que nosaltres sapiguem, jo no sé quina olor conscientment fas tu, no? Ni el Jordi ni l'Anna, però inconscientment sí que tenim aquesta informació. Vull dir que nosaltres ja estem tenint una informació d'amb qui som compatibles i amb qui no.
Que ens arriba ja per aquí. Sí. Després un altre àmbit també dels olors, en genèric, seria tot el tema de les colònies, dels ambientadors. Avui en dia, més, també tots anem tan ensabonats, diríem que les olors naturals les han perdut massa, imagino,
sí,
no?
Sí.
Amb això estem produint realment efectes beneficiosos al nostre voltant?
No, cap ni un. Vull dir, d'una banda estem agredint bastant a la pell i al cos en general, perquè moltes vegades són productes bastant agressius per la salut. D'altra banda, estem emmascarant realment la informació de lo que som. Però això, si ens fixem, és bastant general a la nostra societat, no? No estem mostrant el que som realment, estem mostrant doncs, un personatge, o ens construïm un personatge que aromàticament també moltes vegades ho fem, no? És un més, el vestit, el maquillatge, el perfum, és un component més d'aquesta façana que volem fer servir. Però a mi el que més em preocupa realment és l'efecte que té sobre la salut i també sobre la ment, no? Perquè els aromes tenen un efecte sobre la ment.
Això és el que volem descobrir. També, de fet, ens parlen de psicoaromateràpia. Vostè també és una... també coneix i no sé fins a quin punt el du a terme o no el treball. Ara ens en parlarà. Abans, però, anem a veure què ens en diu la gent del carrer sobre el tema d'avui. Els nostres col·laboradors van sortir a preguntar quines olors eren entranyables per a les persones que trobaven. Avui hi ha poca informació, però anem a veure què en traiem. Vinga.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
¿Quién es lo más entrañable para tú?
La de a mí, por favor.
Bueno, uno de ellos es cuando trabajaba yo en Antonio Puig, allí en las colonias, que la verdad me traía recuerdos agradables porque es agradable oler a colonia buena y a perfume. Me gustaba mucho.
Els nostres col·laboradors van recollir poc material aquesta setmana, però estic segur que segurament tots, si rumiem una mica quines olors són entranyables, quan parlem d'allò d'una olor que només olorar-la dius... et transporta, no? Aquesta capacitat que té l'olor. Aquesta noia ens deia el gessamí, no sé si el gessamí també aromàticament el seu oli essencial ens podria aportar algun tipus de benestar concret. Ens parlava dels aromes d'una persona que havia treballat a la Puig, a una empresa de colònies. Però segurament tots hi podríem afegir, no sé aquí, Anna i Jordi, si us ve al cap algun aroma que dius, mira, a mi com hi havia aquell anunci, ara anava a dir una marca, no...
No, però sí que és veritat, jo em quedo amb la frase aquesta que has dit, que hi ha olors que et transporten, o sigui, les maduixes en transporten a certs llocs, a certes olors, sí, sí.
El Jordi, des del control de sons, diu que la terra mullada, l'olor de terra mullada, se li fa realment entranyable.
Me l'acaba de treure, eh?
Se l'acaba... És sí, cosa sí, del Jordi. Sí, sí, sí. El Jordi, si us agrada l'olor de terra mullada. Per què unes olors també ens arriben amb una força especial i aquesta força també que té l'olor de transportar-nos d'un lloc a l'altre?
Sí, sí, és curiós, però realment dels sentits el que més ràpidament connecta amb la memòria és l'olfacte. Diguem, pel circuit cerebral que té, el que tu deies al començament, no? Aquesta via de percepció de la realitat, que és l'olfacte, doncs per aquesta via és immediat, vull dir, tu odores qualsevol cosa i de cop i volta un record de fa 20-30 anys, una sensació que havies oblidat completament, de seguida tens la memòria immediata. Realment això ho fem servir a la psicoaromateràpia per ajudar a processos de memòria, d'aprenentatge, per potenciar-los. Perquè n'hi ha olis essencials que ajuden, o olors, que ajuden a que la memòria i l'aprenentatge doncs, sigui més eficaç.
Seria un moment, potser, doncs, que ens expliqués, que ens pogués definir què és l'aromateràpia, què s'entén des d'aquesta disciplina, des d'una perspectiva més científica, sí. Una mica en contraposició al que comentàvem abans, i després també, en específic, la psicoaromateràpia.
Molt bé. Doncs l'aromateràpia és una branca de la fitoteràpia, és un tipus de medicina natural o de teràpia natural, millor dit, que fa servir única i exclusivament olis essencials, naturals i purs, que són destilats o són derivats de fonts vegetals. Vull dir, a partir d'aquest extracte vegetal, que és l'oli essencial, que és un extracte molt, molt concentrat, es fa servir... Es fa servir, no és ben dit, no. Es pot fer aromateràpia. N'hi ha moltes formes de fer aromateràpia. Des de formes molt científiques i mèdiques, inclús ingerint olis essencials, però això normalment només ho fan els metges, fins a aromateràpia que es pot fer a casa, una cosa molt casolana, passant per l'estètica, el massatge, la psicoaromateràpia. La psicoaromateràpia seria l'aplicació que tenen els olis essencials per treballar sobre emocions, sobretot emocions, i processos psicològics. Vull dir, aprofitem l'efecte, l'energia que tenen els olis essencials, doncs, com he dit, poden ser potenciadors de la memòria, aprenentatge, poden ser antidepressius, poden ser olis essencials que permeten una introspecció, una... Això sempre s'ha fet servir, no? els aromes per connectar amb Déu o amb éssers superiors, no? Això s'ha fet a totes les religions. Per què es feia? Doncs perquè els olis essencials i els aromes naturals d'alguna manera canvien la teva consciència, et passen a un estat de consciència expandit i et permeten connectar millor amb aquesta realitat espiritual.
Avui en dia, en les esglésies, de vegada, en les esglésies catòliques, sovint en litúrgia solemne s'utilitza l'encens.
Exactament.
Estaria en aquesta línia.
Exactament. L'encens és una resina sagrada que es fa servir per alguna cosa, es fa servir. Perquè realment doncs, a l'ésser humà li permet conèixer, li permet entrar en un estat de consciència, de connexió amb la divinitat. I tot això s'ha fet servir sempre i avui dia doncs, la psicoaromateràpia i l'aromateràpia està recuperant coneixements i pràctiques que es feien ja fa milers d'anys.
Vostè ens deia en començar que la definició d'aromateràpia és una branca de la fitoteràpia. Recordem sí. Què és la fitoteràpia per alguna persona que diu aquest nom no acabo d'ubicar-ho.
Sí, la fitoteràpia és la medicina que es fa amb plantes. Fitoteràpia, curació a través de les plantes.
I doncs potser el matís seria que l'ús d'aquestes plantes, en el cas de l'aromateràpia, s'utilitza de manera per l'olfacte, sí. Per la via de l'olfacte.
Sí,
més.
Fent servir l'extracte de la planta. Mm-hmm. Imagineu-vos que per fer un quilo d'oli essencial de romaní, mm-hmm. per dir alguna cosa, necessitem com 150 quilos de planta.
Déu-n'hi-do.
Per fer un quilo d'oli essencial de rosa, necessitem com entre 4 a 5 tones de pètals de rosa. Llavors els olis essencials són productes molt concentrats i molt potents que es fan servir com doncs de diverses formes. Ara estem parlant de la branca més terapèutica, si voleu, però un oli essencial es fa servir per un aroma alimentari, es fa servir per un cosmètic, es fa servir per un perfum, es fa servir per un medicament. Vull dir, té moltes aplicacions.
La diferència dels aromes utilitzats d'aquesta manera o les colònies, aromes i extractes que puguem utilitzar o que utilitzem normalment en la vida quotidiana seria el fet, sobretot, de que un és extracte 100% natural i l'altre no? I l'altre...
Sobretot, per mi el que marca la diferència entre aromateràpia i el que no és aromateràpia és això. Vull dir, a partir de, jo dic sempre, la pedra angular de l'edifici de l'aromateràpia és l'oli essencial pur, vegetal, 100%. A partir d'aquí fem aromateràpia, siguis metge, siguis massatgista, siguis esteticista, siguis una persona normal. Però si no és això, ja no és aromateràpia. Pot ser una altra cosa, però no aromateràpia.
Per què? És a dir, d'alguna manera, què té l'extracte no natural, l'extracte sintètic, que realment no acaba de produir l'efecte òptim o el mateix efecte?
No té l'equilibri. Vull dir, una planta doncs, és un ésser viu que ha viscut un procés d'evolució de milers d'anys, centenars de milers d'anys o milions d'anys i que té un efecte determinat, generalment terapèutic, per l'ésser humà. Si fem l'extracte d'aquesta planta, ja té un equilibri natural que li ha donat aquesta relació, aquesta interacció entre humans i vegetals, no? Però quan nosaltres juguem a aprendiz de brujo, de fantasia, del Mickey Mouse, quan fem això i fem al laboratori doncs, barreges de molècules aromàtiques i fem perfums, fem aromes i tot això, això de vegades surt bé, però moltes vegades és que no pot arribar a l'equilibri, a la perfecció que té el laboratori natural, diví que és la natura, no? Vull dir, no arribem encara als éssers humans a aquesta perfecció.
Ens enganyen d'alguna manera amb aquests aromes?
Jo no diria que enganyin, vull dir, el que passa que no es pot arribar... A veure, si et diuen que tenen el mateix efecte, sí que t'enganyen. Però si es ven com un perfum sense efecte, sinó que t'ho venen perquè t'agrada l'aroma i tal i qual, jo no considero que s'enganyi. Ara bé, la gent que fa aromateràpia o que fa aplicacions terapèutiques amb aromes artificials, de cosmètica, de perfumeria, aquesta gent sí que està enganyant.
Anem a conèixer també la Marifé, que està amb nosaltres aquí a la taula, seguint amb molta atenció sí, tot això que ens explica sí. L'Enrique. Com vas conèixer l'aromateràpia? Com va arribar a la seva vida?
Bé, doncs en el meu cas, jo de joveneta recordo ja estar interessada per aquests temes i llegir, de fet, tot el que em queia a les mans. Després vaig estudiar biologia i aleshores el fet de fer assignatures com botànica o com fisiologia vegetal o bioquímica et dona una altra visió de temes o de certs aspectes que sí que té l'aromateràpia i els permet entendre millor, no? Però, de fet, no va ser fins que vaig començar a formar-me com a terapeuta manual que vaig veure la importància d'aquesta teràpia realment, la potència que podia tenir. I, evidentment, te n'adones també de lo important que és formar-te d'una manera profunda i conscient, no?
Vostè l'ha posat en pràctica amb vostè mateixa?
Sí, 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 m'encanta.
quins beneficis vostè concretament ha anat trobant o ha vist que realment m'ha anat bé per això, m'ha funcionat en aquests casos?
Jo penso que hi ha una cosa que és essencial, que és que una cosa que utilitzes d'entrada et sigui molt agradable, i l'aromateràpia ho té. És fantàstic olorar-ho, és una sensació molt, molt bona, molt agradable. A part d'això, sí que després veus que amb el temps aquests objectius que et proposaves s'acompleixen. S'acompleixen, millora la pell, si és que estàs fent una aplicació tòpica i cutània, en cas de ja no parlo de patologies, però sí que, que estiguis fent un ús tòpic, millora l'aspecte de la pell. A part d'això, doncs, si estàs buscant un efecte doncs, desinfectant, per en algun cas també millora, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha un llarg etcètera aquí a parlar d'aquests efectes i que es noten.
Vostè, a més, és quiromassatgista i, per tant, treballa, fa la teràpia manual, que diu, utilitza o combina en alguns moments l'aromateràpia amb el quiromassatge.
Sí, sí, sí.
Quins efectes sumen en aquí que potser, doncs, a diferència de quan no els utilitzava, està vostè doncs, també veient?
L'aromateràpia en si, l'aromateràpia ja és molt potent i aquest aroma que t'està entrant per l'olfacte i que arriba al teu cervell i que ja està desencadenant processos a nivell hormonal inclús, etcètera, etcètera, li afegeixes el fet que tu estàs posant aquesta barreja o aquests olis a sobre la pell i s'estan introduint dins de l'organisme, amb la qual cosa l'efecte físic que ja aconsegueixes amb les mans el potencies moltíssim.
Es multiplica.
Sí. I, a més, pots dirigir la teràpia. És a dir, pots buscar un efecte circulatori i potenciar-ho, pots buscar un efecte, a nivell digestiu i potenciar-ho, i 50.000 coses més.
Pots posar la direcció més concreta. Exacte. Pots afinar més.
Sí, sí. D'alguna manera personalitzes molt més el massatge. Uh-huh. Un massatge descontracturant sense utilitzar aromateràpia pot ser eficaç, però si s'utilitza amb l'aromateràpia, doncs l'efecte és moltíssim millor.
Va sumant. Tenim ganes de saber més coses sobre tot això que ens estan explicant avui l'Enrique Sanz i la Marifé López. Uh-huh. Abans, però, anem a escoltar un conte que ens pot fer rumiar una mica, que ens porta el Jordi, i continuem parlant amb ells. Jordi, va de conte?
Una diferència vital. No és ben bé un conte, és una petita reflexió profunda.
Doncs vinga.
Una vegada li van preguntar a Ubais, al sufí, què és el que t'ha donat la gràcia? Ell va contestar, cada matí, quan em desperto, em sento com un home que no pot estar segur de viure fins al vespre. Li van replicar, però això no ho sap tothom. Sí, tothom ho sap, però no tothom ho sent.
Saber o sentir, va per aquí, això.
I sobretot, aprofitar.
Què vols dir amb això?
Aprofitar, per exemple, el recurs de l'olfacte. Saber-lo, les coses les podem saber, però no aprofitar-les. Hem de donar una visió.
En aquest cas sí que és sentir-les des del cos. Sentir-les des del cos.
Per exemple.
Molt bé, doncs una reflexió més que ens arriba amb aquest conte amb aquesta reflexió del Jordi, i de seguida continuem parlant amb l'Enrique Sanz i amb la Marifé López.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui parlant d'aromateràpia i volem saber com els aromes, com les olors influencien el nostre benestar. Estem parlant amb l'Enrique Sanz Pascuñana, que és aromatòleg, cosmetòleg i artesà perfumista, i ens acompanya també la Marifé López, que ens compartia fa un moment el seu testimoni amb nosaltres. Més coses sobre l'aromateràpia. Quins efectes produeixen? Quins efectes podem esperar dels diferents olis essencials?
Bueno, els olis essencials realment...
I també una mica què no podem esperar. Sí. Evidentment imagino que no és un calaix de sastre, que hi ha coses per les que funcionen i coses que, sí. que no.
Bueno, realment tenen aplicació pràcticament a qualsevol aspecte terapèutic de l'ésser humà. En el que són més potents, més efectius normalment, són a nivell d'antiestrès i si entrem en un nivell terapèutic com antiinfecciosos. Vull dir, en aquest sentit, són extremadament potents. El que passa que aquí hauríem d'entrar ja en aplicacions d'ingestió d'olis essencials que, com he dit abans, quedarien sota criteri mèdic. Que això sempre ho faig molta... Bueno,
ho recalca, no?
Ho recalco molt als cursos, sobretot, de la formació. L'aromateràpia sense la formació és bastant complicada, tot s'ha de dir, però és molt important que la gent sàpiga que prendre olis essencials no és qualsevol cosa, perquè són productes molt concentrats. Vull dir, són molt beneficiosos, són molt efectius, però no es poden prendre via oral si un professional no t'ho recomana, i un bon professional. Vull dir, aquí generalment no n'hi ha formació a Espanya per aquest tipus d'aplicacions via interna. A França, a Suïssa, Bèlgica, allà el metge es forma, fa la carrera universitària, després fa un postgrau de 3 anys i, bueno, i fa servir els olis essencials per qualsevol via, un supositori, un comprimit, gotes via oral. Aquí no es té aquest coneixement encara, i molta gent juga aquesta via sí que pot ser perillosa, sí que pot tindre un problema. Però aplicant els olis essencials adequadament via externa, com comentava la Marifé, realment és pràcticament impossible de tenir un problema, amb una mínima formació, això sí.
I llavors, aquesta manera de prendre'ls o d'aplicar-los externament seria, per un costat, ell ens deia, amb el massatge, amb els olis, amb el mateix oli, imagino directament, sí. I...
Bueno, normalment els fem servir diluïts amb un oli vegetal. Normalment van diluïts entre el 1 i 2%. Això vol dir que, doncs, en una ampolleta d'aquestes petites típiques de 10 mil·lilitres anirien com 5 gotes d'oli essencial, només. Amb això ja es fa un tractament molt efectiu. Però, clar, són 5 gotetes que estan diluïdes i que tu fas servir d'aquesta dilució, doncs, la quantitat que necessitis per un massatge. També es fan servir amb inhalacions, bastant, per problemes respiratoris, i també es fan servir a banys. Sobretot aquesta cosa que deia de relaxar, funciona especialment bé si fa servir banys i massatge. Llavors, amb aquesta dilució, amb aquest oli essencial, posem lavanda diluït amb un oli vegetal, posem oli d'oliva o oli d'ametlla, doncs amb aquestes dilucions és pràcticament impossible que tinguis un problema si ho fa servir bé.
Vostè en el llibre ens posa també tot un llistat, en aquest últim llibre que ha publicat. A part de, diria jo, tenir aquesta prudència amb la que també ens estava parlant fa un moment, doncs de fer una introducció avisant també, apel·lant a la responsabilitat i entendre què és i què no és i com s'ha d'utilitzar l'aromateràpia, ens parla de tot un llistat d'aromes essencials, sí. I ens diu que n'hi ha alguns que són bàsics, que hauríem de tenir tots a casa una mica.
Sí.
Potser alguns consells en aquest sentit que les persones que ens escoltin i que estiguin interessades de dir per on te podria començar si volgués anar apropant, posant dintre de casa l'aromateràpia.
Molt bé. Bueno, doncs jo aquí parlo de 7 olis essencials bàsics i de cara a casa jo el que recomanaria sempre de tindre és l'oli essencial de lavanda i l'oli essencial d'arbre del te.
Arbre del te.
Sí. Doncs aquests olis essencials són molt suaus però molt efectius, i sobretot la lavanda és un oli essencial molt relaxant, sedant, antiinflamatori, molt suau. Ens servirà per tot tipus de problemes de pell, per cremades, per inflamacions, per picor, És molt universal, molt neutre. És un aroma que generalment també li agrada pràcticament a tothom. Uh-huh. I l'arbre del te és un... així és com la lavanda, hem dit que és relaxant, sedant. L'arbre del te és estimulant, tonificant, i és molt bon antisèptic.
És fantàstic pels polls, també.
Sí, 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 sí.
És veritat, sí?
Sí, sí, jo a la meva això... filla s'hi vaig treure pels polls.
Sí, sí.
Sí, sí.
El de te.
El de te, es tracta d'arbre de te, sí, sí.
Sí, es poden fer... Clar, aquí no tenim temps, no? Però als cursos sí que donem receptes, perquè això tothom que tenim fills, això ho hem viscut i es continua.
No sé si la Marifé també té...
Jo recolzo completament la teoria de l'Anna, que és certa.
A casa, amb algunes altres coses, l'has fet servir, amb la família? O...
Jo sí, sí, sí. El fet de... Bueno, jo també els tinc al botiquí, a la lavanda i l'arbre del te, i quan hi ha les temporades que l'escola t'avisa que hi ha problemàtica d'aquesta mena, doncs sí, sí, com a prevenció.
Com a prevenció?
Sí. Unes gotetes, 4 o 5 gotetes, el xampú, o fins i tot com l'Enric recomana i que funciona molt bé, amb una mica fer una al·lusió fins i tot amb aigua i enruixar-los abans d'anar-se'n a l'escola.
Clar, és un aroma agradable, segurament, o no? O l'aroma del te bueno, no, això... no és el més agradable de tots? No és el de lavanda, aquest.
Pots barrejar tots dos i llavors et queda una barreja més agradable. Lavanda, arbre del te... O sigui, jo he dit dos només per...
Sí, sí, per posar, no? Sí, sí, per posar uns exemples.
Sí, per aquest cas, en aquest tipus d'aplicació, tots dos van molt bé. Llavors, el que faríem seria barrejar com un 2% amb un oli vegetal del que tinguis a la cuina. Igual girassol millor, que és una mica menys...
Menys greixós,
sí.
No?
Sí. Llavors, això li apliques al nen, fas com una mascareta, li apliques això al cabell, ben aplicat, ben... i li deixes com mitja hora amb un gorro d'aquells que es posen de plàstic, no sé com es diu, doncs mitja horeta. Què passa amb això? Que no els mates, però es cabregen molt. I com que no es poden agafar cap puesto perquè està tot oleós,
sí?
Que la gent es pensa com més brut estigui el cabell, més polls. No. Com més net estigui, més corren, perquè tenen via lliure.
Vale?
Llavors, si n'hi ha oli vegetal, s'enganxen, no poden fugir i tu els pots treure, que s'han de treure.
Clar, sí, 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 no hi ha...
I llavors, això és una cosa natural, no poses un verí d'aquests industrials que es posen al cabell dels nens, que això té tela, que estigui permès, això és un verí brutal. I, bueno, doncs d'una forma natural i amb constància pots retirar tot això i pots acabar amb la plaga.
I de manera preventiva, l'aroma aquest els allunya?
Sí, sí, perquè el poll, el mosquit, tot aquest tipus de criatures es fan servir molt l'olfacte per detectar el tipus de sang que els agrada i el que no. Vull dir, a casa meva, amb 4 fills, tots han tingut i a mi no m'ha agafat mai. Això vol dir que la meva sang no els agrada, els polls i els meus fills.
Molt, sí, perquè no? Això passa molt també amb els mosquits. A vegades estàs en algun lloc i algú de la colla amb els que vas va estar amatarallat, i en canvi un altre que no...
Doncs amb l'aromateràpia també pots fer un oli vegetal amb olis essencials que t'agradin i llavors emmascares la teva olor personal i el mosquit no et detecta.
I en el cas dels mosquits, per exemple, quin seria?
Sí, es fa servir la citronela molt, però la citronela no li agrada a tothom. Però bueno, si fa servir citronela, afegeix també llimona, perquè llavors suavitzes l'aroma.
És diferent.
És diferent, però li dona un aroma més agradable. La citronela sola només sembla que estiguis fent servir fregasuelos. Llavors, una citronela, llimona, lavanda, gerani, amb tot això fas un perfum amb un oli vegetal, t'ho poses i llavors el mosquit no et detecta.
Tot una alquímia, també, tot això, no? De barreja, de...
Jo el que volia saber és fins a quin punt té el mateix efecte per tothom, això. Perquè jo em poso, per exemple, la meva pell, a mi les olors no m'agraden. O sigui, intento evitar tota mena d'olors. A mi els sabons amb olors fortes em molesten. Llavors, entre que tinc poc olfacte i que m'agraden poc, no sé fins a quin punt podria tenir el mateix efecte que té amb ella, que tot això ja li agrada, que potser té bon olfacte...
No té el mateix efecte. Vull dir, l'aromateràpia és bàsic el que jo anomeno afinitat aromàtica. Vull dir, tu has de trobar les aromes que a tu t'agradin, perquè llavors l'efecte sí que serà 100% o proper. Però si jo et dic que la lavanda és molt relaxant i a tu no t'agrada, si aconsegueix un 50% d'efectivitat ja és molt. Saps què vull dir?
Això és el que parlàvem al principi amb les persones, doncs d'alguna manera també amb els aromes has de veure de quina manera va responent. No?
Sobretot si parlem de la part aromàtica, vull dir, de l'efecte aromàtic. L'efecte que té la molècula de l'oli essencial quan penetra, vull dir, té un efecte farmacològic, que això és bastant general per tothom. Però l'efecte aromàtic, que és molt important també en aquesta teràpia, si aconsegueixes doncs, que vagi a la part, millor. Per això fem servir molts olis essencials. No només treballem en 4. Tenim més de... Realment n'hi ha més de 300. I normalment es treballen uns 50. Per tindre una varietat i que li puguis donar, perquè l'aromateràpia és una teràpia personalitzada. Tu has de fer un preparat per a aquesta persona i només per a aquesta persona.
On es poden comprar els olis essencials?
Mira, normalment es troben, sobretot avui dia ja s'estan trobant amb més, de més qualitat algunes farmàcies de França. I aquí n'hi ha algun... No sé si puc donar referències. Aquí a Barcelona teniu una botiga molt bona que es diu Arqué, www.arquebcn.com, que allà trobareu tot tipus d'olis essencials de qualitat. De qualitat.
Perquè aquesta és una altra, no? Com a, sí, que tinguin, sisplau. A vegades podem trobar olis essencials que no siguin 100% naturals, és aquest el problema?
Moltes vegades. Inclús a botigues d'herbodietètica i tal, trobes qualitats que no són bones.
Ho especifica això en el paper? Que
no, no sempre. És complicat.
Hi ha molta feina a fer encara aquí a nivell
de formació, bàsicament. Perquè quan la persona o el terapeuta està format, llavors ja no li enganyen. Però necessita aquesta formació imparcial.
Doncs Déu-n'hi-do les coses que hem après i Déu-n'hi-do les coses que ens queden per aprendre. Estic segur que ens heu posat, a nosaltres ens heu posat una mica la mel a la boca, d'anar comprenent una mica més tot el que s'obre a partir del moment en què es comença a olorar o a posar consciència en el món de les olors d'una altra manera. Per les persones que en vulgueu saber més, avui parlàvem d'aquest llibre també, d'Aromateràpia, El poder sanador de los aromas naturales, de l'Enrique Sanz Bascuñana, que s'ha editat per Hispano Europea. Em sembla que és l'últim llibre que va publicar, i que em va acompanyar també d'un DVD en el qual també la informació no us arribarà només per la via escrita, sinó també per la imatge viva. Doncs moltíssimes gràcies, Enrique Sanz Bascuñana, aromatòleg, cosmetòleg i artesà perfumista, i la Marifé López, que ens ha vingut també a compartir el seu testimoni. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Continuem. Posem una mica d'aroma, o en aquest cas de perfume de gardenia.
Estic cantant. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cíperes, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza. De un místico candor, perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Continuem, doncs, aquí, avui, el debat encara mentre escoltàvem la música, aquí una mica tots apassionats avui pel tema dels aromes, però tenim també l'Anna aquí preparada per que ens ajudi a recuperar el nord.
La brúixola, amb Anna Ratlló.
Doncs, Anna, al teu torn.
Al meu torn.
Bon vespre, ja ens hem sentit ja, però ara sí que saludem amb tots els ets i uts. I al teu torn, comencem amb una frase.
Amb una frase. Avui és no sé per què, però treu el pitjor que hi ha en mi.
Treu el pitjor que hi ha en mi. Això a vegades ho diem de... Sí. És una frase ja amb una càrrega una mica negativa, eh? Ja fa mala olor, diríem.
Ja fa mala olor, exacte. Sí, sí.
Aquestes persones que treuen sempre el pitjor de nosaltres. No sabem com s'ho fan, sí. Però ens acaben fent allò que dius, no vull explotar, em fan explotar. No vull dir això i acabo dient això. Okay?
Sí. Mira, avui em centro una miqueta en tots som conscients en que quan estem contents, les coses que fem, en general els nostres pensaments són més positius, les relacions que establim són més positives i, per tant, podríem dir que en general estem més positius i al contrari, I al contrari passa quan, bueno, doncs hi ha dies que estem de mal humor, ens acabem discutint amb tothom, les coses ens van malament i estem més negatius. A vegades ens passa, però, que estem bé, ens sentim a gust i de cop i volta hi ha alguna cosa com que ens bloqueja o que ens fa sentir malament, no? Que és quan diem, en moments com aquells, no sé per què, però això no m'agrada, o no sé per què, però aquesta situació treu el pitjor que hi ha en mi.
I a més, jo venia relaxat, perquè dius, no és d'aquells dies que venia carregat i és que he explotat, no, venia a la mar de tranquil i això m'ha fet
girar, sí. I això és una miqueta perquè nosaltres, en les persones, encara tenim un punt molt animal, o sigui, tenim el nostre cervell, que és molt desenvolupat i que ens ha permès fer moltes coses, com el desenvolupar la parla, el diàleg, la resolució de problemes. Aquest cervell encara té una part d'animal, no? Té una part de reptil, que és molt més instintiva, i una part on està implicada totes les emocions. I a vegades hi ha situacions que precisament perquè ens bloquegen o ens alerten, ens posen en alerta, el que fan és bloquejar la nostra capacitat superior de pensar i anem directament als instints. Llavors això és el que ens provoca aquest bloqueig, a dir, no, aquí no sé què passa, però això, amb això no puc tirar endavant o amb aquí no puc raonar, és que aquí
la
salto
raó no
directament,
entra.
No entra la raó.
Hi ha alguna cosa aquí que no controlo.
Sí, i aleshores acabem fent coses de les que ens arrepentim, dient coses que no haguéssim pogut pensar mai que podríem dir, i és una miqueta quan perdem el cap. I acabem fent coses que no volem.
Perdem el nord.
Perdem
el nord, però tu ens has portat aquí la brúixola, doncs anem a recuperar el nord.
Anem a guiar-la a través d'un cas. Avui portem a la Gisela, de 48 anys. Uh-huh. Es tracta d'una dona molt oberta, molt extrovertida, sense masses problemes de relació. És una dona que, de fet, per raons de feina, doncs, té una vida social molt activa i fins i tot la seva vida social familiar també és molt, molt activa. El problema radica en la comunitat on ella viu. És una comunitat molt petita, de pocs veïns, que bueno, sempre s'havien portat molt bé, hi havia molt bona relació, sopars en comú, els fills amics.
Aquestes coses que cada vegada costen més de trobar.
Sí, perquè era una comunitat molt petita, de fet. I aleshores el problema comença quan una de les senyores que viu allà, que havia enviudat uns anys abans, va portar una parella nova. I des del primer moment, la Gisela diu, ostres, aquesta persona, des del primer moment em va desagradar. No el coneixia prou, va pensar, ostres, segurament sent la parella d'aquesta amiga meva deu ser una magnífica persona, però van anar passant els dies i aquella situació, lluny de millorar, va anar cada vegada empitjorant. Al principi van intentar mantenir una relació més aviat cordial, educada, però amb el temps es va anar posant cada vegada tot més tens. La Gisela no era capaç d'explicar perquè aquesta persona li desagradava tant. Quan parlava d'ella deia, ostres, és que no el suporto, és impresentable, és incapaç de fer una sola cosa ben feta. Segur que la deixarà en qualsevol moment. Deia...
Realment sí. No era un tema de gelosia.
No, en principi no. Clar, però deia coses que si tu te les paraves a escoltar li vam fer la reflexió en el seu moment. Ostres, era mentida, semblava mentida com una persona que de fet no coneixes puguis fer unes reflexions d'ella com si la coneguessis, no perquè dic que és impresentable o que és incapaç de fer una cosa ben feta.
Sí, no hi havia hagut ocasió de vivències que realment recolzessin aquestes sí, paraules que ella deia d'alguna
però
manera.
Però en canvi ella, aquesta era una idea que tenia molt arrelada, ella això li va fer pensar molt, va ser conscient de que realment això que feia aquesta persona, probablement fet amb una altra persona, no li hagués semblat res de l'altre món. O no li
era conscient
fet...
de que era desmesurat allò.
No, sí, i aleshores el punt d'inflexió va arribar el dia que ella va dir, és que el pitjor de tot és que fa la mateixa olor que el meu pare. Fa la mateixa olor que el meu pare. Clar, i aquesta és la qüestió, exacte. Gisela que desperta aquesta olor. El tema va ser, clar...
Aquí... O sigui, ella no va dir, em desagrada aquesta olor. No era un tema com el que parlava abans. Era una associació.
No, i de fet, parlant amb ella, deia, no és ni una olor de colònia, ni una olor de sabó, és l'olor que fa aquesta persona. Era algo potser molt visceral. I llavors, treballant aquí, clar, ella va explicar, el pare de la Gisela havia sigut una persona molt inestable. Havia abandonat diverses vegades la família, havia fet fallir diverses empreses i va acabar per abandonar la família en un estat econòmic molt complicat i la va deixar en un estat familiar també molt complicat. Ella recorda aquest fet amb molta rancúnia, es va veure obligada a treballar mentre estudiava, o sigui, va ser una situació molt complicada, però tot i que no va ser mai capaç de perdonar-lo, va dir, escolta, soc una persona forta i bueno, vaig a girar la pàgina i a tirar endavant. Però clar, això és algú que havia quedat aquí i la cosa és que el conflicte amb aquest veí l'únic que havia fet era destapar un conflicte antic. I, pobre, aquest veí es va carregar amb un mort que no era pas el seu.
Raó de més, en tot el que hem parlat abans, l'Enrique, la possibilitat, o sigui, com ens afecten els aromes sí, a la psique, també, com, d'alguna manera, penetren a dintre, en aquest cas, amb associacions
ella,
molt directes.
Potser
no?
D'una manera inconscient li havia quedat aquest record associat amb la idea del pare, amb la idea de l'abandonament, i l'olor d'aquesta persona havia fet ressorgir tots aquests sentiments.
I com ho veu acabar, això?
Home, jo penso que aquí, a partir del moment en què flora això, és una situació perfecta. No es pot tancar mai un conflicte, i menys si és emocional, sense el perdó i sense la reconciliació. Estigués el pare o no present, o el pare intervingués o no en aquesta situació, hi havia d'haver un perdó i una reconciliació. I és en aquesta línia en la que es va treballar, però va ser gràcies a un conflicte que aparentment no tenia res a veure.
Així doncs, què en traiem de tot aquest, de la vida de la, o d'aquesta anècdota de la Gisela?
Mira, que l'olfacte potser no és el més important dels nostres sentits, però en canvi les olors s'impregnen i deixen una gran empremta en el nostre sistema límbic, que és precisament l'encarregat de controlar les emocions i que també va molt lligat als records, com deia avui l'Enrique. Les olors poden despertar en nosaltres moltes emocions i molts records que hem de recordar que aquestes emocions no estan processades, o sigui, les desperta directament i, per tant, són emocions pures, en estat pur. Si no les escoltem, estem obviant molta informació, no? Potser hem de parar una miqueta d'atenció. Està molt bé deixar fluir les emocions, però en el moment en què aquestes emocions et porten cap a uns camins, no? De dir coses que no penses o de fer coses que no penses o de bloquejar-te, potser aleshores, quan és una emoció tan forta, hauries de parar a escoltar què és el que... Què és el que t'està dient?
I si al principi dèiem aquella frase que de quan perdem el nord, que és entreu lo pitjor de mi, per recuperar el nord hauríem de dir...
No ignoris aquest sentiment que et desperta.
No ignoris aquest sentiment que et desperta. Per tant, no mirem tant en fora, sí, sinó mirem més què m'està passant, què em passa sí, a mi, que se m'estan desvetllant coses aquí. Doncs molt bé, amb això, amb aquesta recomanació de l'Anna, hem arribat ja al final del programa, però encara ens queden uns instants per recuperar la pregunta inicial, com les olors influencien el nostre benestar, i donar-li resposta.
He respirat l'aroma d'avui i el vull compartir amb vosaltres. Doncs l'aromateràpia és un món apassionat davant la sensibilitat de com ens afecten els olors i aromes. I ser sensible ens relaciona al món. Tot ensumant l'essència dels olors, descobrirem l'essència de les persones i no les façanes que ens construïm. L'olfacte connecta molt amb la memòria i això serveix per potenciar l'aprenentatge de les coses. L'energia dels olis essencials poden ajudar a treballar emocions, a connectar amb la consciència, fins i tot amb una realitat espiritual. El laboratori natural de la natura és savi i agradable, i tot allò que és savi i agradable fa millorar aspectes personals. Trobeu la vostra afinitat aromàtica i no deixeu mai d'olorar.
Molt bé, Jordi, moltes gràcies. També és molt savi i agradable tenir-te amb nosaltres en el programa com l'Anna. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies, Jordi. Ens veurem la setmana vinent. Si heu recuperat aquest programa a la meitat, avui a mitjanit es repeteix, per tant, una oportunitat més per escoltar aquest decàpita nou d'avui en el que hem parlat d'aromateràpia. Fins dimecres vinent. Adéu-siau.
De cap i de nou, salut mental i creixement personal, amb Oriol Casals.
Ràdio Estel.